Bona nit, teatreres i teatrers sabadellencs. Són les 9 del vespre, és dimecres, escolteu Ràdio Sabadell i, per tant, és el moment que comenci l'espectacle. És el moment de l'Amunt al Taló, el programa que mostra l'activitat de teatre de la nostra ciutat. L'equip que està preparat per cobrir tota aquesta activitat està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, en Genís Vega. I avui us presentem un programa que tindrà els continguts següents.
Amunt al Taló.
Un cop el Bernat ens hagi posat al dia de l'agenda teatral sabadellenca, a l'entrevista parlarem de la gran estrena del Teatre Sant Vicenç, la del musical El Geperut de París, que fa dues setmanes es va estrenar però que per problemes tècnics no van poder emetre aquesta entrevista. Tot seguit anirem d'estrena al Ciervo Teatre per veure com els hi ha anat el primer cap de setmana de les funcions d'Aló a Aló. I avui toca doble entrevista, perquè a part de l'entrevista habitual sobre teatre de la nostra ciutat, us hem preparat l'entrevista impossible. I com sempre, el Bernat Pareja és qui fa possible que vingui al nostre estudi un autor teatral clàssic. Avui toca doble entrevista. A part de l'entrevista habitual sobre teatre de la nostra ciutat, us hem preparat l'entrevista impossible. I com sempre, el Bernat Pareja és qui fa possible que vingui al nostre estudi un autor teatral clàssic. I aquesta setmana serà Shakespeare. I acabarem el programa escoltant els francs comentaris teatrals de les obres que ha anat a veure aquesta setmana l'Elvira Frank a la secció Teatre de Frank. Esteu preparats? Poseu-vos còmodes, silencieu tots els aparells acústics excepte el que us permet escoltar aquest programa que comença l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló, passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I comencem amb aquesta fantàstica sintonia, comencem la platea indiscreta, entrem de fet a la platea indiscreta, ens asseiem al costat del Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat, que ens porta la programació teatral de la nostra ciutat. Què tal? Com va això? Com ho tenim?
Bon vespre, doncs molt bé, aquesta setmana tenim bastantes cosetes i començarem pel Teatre Sant Vicenç, on hi ha un dels protagonistes de el Teatre Sabadellenc actualment, que els entrevistarem d'aquí una estona.
Sí, d'aquí poc estan a punt ja.
Que són el Geperut de París, que es fa el diumenge a 11:45 i a les 6. És a dir, tenen una doble sessió i us recomanem des d'aquí que compreu entrades prèvies perquè estan esgotant a dies de les representacions ja totes les entrades. Després, al Teatre del Sol faran La Cantant Calva dissabte i diumenge a 9:15, Joseph a les 6 i Figuretes de Vidre dissabte a 9:45 i diumenge a 6:45. Al Ciervo faran Aló Aló dissabte a les 10 i diumenge a les 6.
Que també estrenen aquesta setmana i ho faran dos caps de setmana només, eh?
A l'Estruc faran Carola dissabte a les 9. I a l'Alternativa, com ja vam explicar la setmana passada, L'Última Cena, dissabte a les 9 i diumenge a les 7. Encara s'allargarà uns quants caps de setmana més. A l'Arlequí faran El Gat amb Botes, dissabte a les 6 i diumenge a les 12. I un altre punt de teatre infantil, obra, que de fet va obrir ja la setmana passada, la sala Song i Kun, al carrer Garcilaso 110, on faran Peluts i Perduts, dissabte a les 6.
Sí, que és una obra també de no de titelles, però d'aquest tipus de Muppet, no? El tipus Sesame Street.
Correcte, sí? Correcte.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Bernat, per tota la informació que ens has portat i et veiem d'aquí una estona. Et sentim d'aquí una estona també, oi?
Sí.
Avui toca també Entrevista Impossible. No sé si ens pots avançar...
Sí, perquè ho vaig avançar, de fet, el mes anterior. Avui ens desplaçarem a Anglaterra per parlar amb el gran William Shakespeare.
Perfecte, doncs ho escoltarem tot seguit.
Fins d'aquí una estona.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Podràs escoltar, no sé si ets aquí. La meva pregària és humil, com dir-t'ho. però tens la cara humana amb llum a la mirada que em fa pensar que m'entendràs. La meva veu gitana és la meva identitat.
Hem destacat moltes vegades a l'Amunt al Taló que la nostra ciutat és un referent a nivell de teatre musical, i no només en la vessant interpretativa, sinó també en la capacitat creativa. Perquè es pot reproduir un musical ja composat per autors reconeguts, o bé es pot crear pràcticament de zero un nou espectacle musical. A Sabadell, d'espectacles d'aquest tipus, de muntatges musicals inèdits, en tenim uns quants cada temporada. Doncs bé, podem dir que aquesta temporada el primer musical inèdit que arriba s'estrena, o ja s'ha estrenat en aquest cas, al Teatre Sant Vicenç fa un parell de caps de setmanes. Però per crear aquest espectacle no s'ha sortit d'un full en blanc, sinó que s'han basat en la ploma de Victor Hugo, en la novel·la Notre Dame de París, que teatralment l'han anomenat El Geperut de París. I avui ens acompanyen al nostre estudi per explicar-nos com ha sigut tot aquest treball creatiu el seu director, un dels seus directors, el Sergio González. Bon vespre, Sergio.
Hola, què tal? Bon vespre.
I també dos intèrprets de l'obra, el Sergi González. Bon vespre, Sergi.
Bon vespre.
I la Beatriu Boronat. Bon vespre.
Bon vespre.
El Geperut de París, Sergio, tu que a més de ser el director també has sigut el creador del guió per passar-ho a teatre, què us va interessar d'aquesta novel·la de Víctor Hugo per escollir-la i portar-la al teatre?
Bueno, mira, t'explico ràpidament, no?, quin és l'origen de la idea principal, no? Farà com 6 anys, 7 anys, una cosa així, estava de taler, pujant i baixant decorats a Aladí, que és una obra de teatre que vas dirigir tu, i estàvem comentant allà, podríem fer això, podríem fer l'altre, i llavors jo estava veient pel monitor l'obra, no? I ja m'imaginava, no?, el Geperut per allà. Era una història bastant semblant. En un cop vas pujar a dalt i et van comentar, no?, et va comentar un taler, el Joan et va comentar, podríem fer Maricel, no? Ostres, i deies tu, en un barco, un vaixell allà, ostres, que complicat, no? I vaig comentar allò, no, Jaume, hem de fer el Geperut de París, el Geperut de Notre Dame. I tu, ah, sí, és maca, vale, adeu. Estaries molt...
Sí, no, ja, tu ara que has dirigit una obra saps ben bé el que és.
Sí, exacte.
Els moments aquests que
puges
estàs...
a dalt a tele, com les coses, baixes a baix, vas a un costat, vas a un altre, estàs en tensió, sí. És una passada. Sí, perquè nosaltres ja hem estrenat, no? I la veritat és que molt bé, no? És una experiència increïble.
Perquè, de fet, és el primer espectacle que dirigeixes.
Sí, correcte.
Realment, vull dir que havies estat col·laborant amb moltes obres,
sí.
però sortir de zero i crear un espectacle... Me n'alegro molt que hagi sigut a raó, doncs, de col·laborar en una obra que vaig dirigir jo, que haguessis, doncs, pensat en aquesta idea. De totes maneres, abans ja havies vist, llegit la novel·la, o havies vist la pel·lícula, suposo, no?
I... Sí, sobretot la pel·lícula. La novel·la, haig de reconèixer que no l'he llegit, perquè, bueno, he llegit, diguéssim, sinopsis de la novel·la, més o menys sabem, no?, de què va la història, i és una història molt diferent a la que va posar en pantalla Disney i a la que hem posat nosaltres a escena, no?, perquè la novel·la és una cosa, pues, és un drama, no?, allà, pues, l'Esmeralda, pues, és traicionada pel capità Febo i acaba morint a la forca i Quasimodo mor amb ella, o sigui, és un dramón. No la podem posar així en escena com a obra familiar, no? Llavors, li hem donat una volta, l'hem fet familiar, bonica com ho fa Disney, i bueno, el resultat el tenim al Teatre Sant Vicenç.
Perquè o sigui, a l'hora de fer l'adaptació, quina ha estat la part més complexa de passar adaptació? No sé si aquesta part, o sigui, reduir la part més dramàtica, o quina ha sigut la part més complexa de crear, doncs, tota la part de guió de text?
La veritat és que per mi personalment en aquesta obra la tenia molt, molt en el cap i no hi ha hagut una part complexa. Tenia clar que havia de donar una volta a la història, crear algun personatge nou, en aquest cas sobretot és el personatge del pare de l'Esmeralda, que ha d'explicar una història, que és el que canvia radicalment l'argument, no?, sobretot de la pel·lícula de Disney.
perquè a més de ser tu el director també t'acompanya l'Esteve Oliver, però a més també doncs, hi ha la Cristina Llande i la Noelia Mateos, que són doncs, a nivell de la direcció coreogràfica, i llavors el Chasqui Ten, que és la composició musical. I a nivell de direcció vocal també teniu una direcció que
és l'Anna Aparicio.
I llavors a l'hora de crear l'espectacle amb el Chasqui, això que explicava al principi, no? Que crear des de zero un musical, a l'hora de crear tant, sobretot la part més de composició musical, em veu donar algunes indicacions quan hi havia d'haver doncs, una cançó, com havia de ser aquesta cançó, i amb la Cristina suposo que també, no?
Sí, bueno, la Cristina menys, perquè jo de ball la veritat és que poc. Però
la part musical sí, com a mínim pensant.
Musical, sí. De fet, és un procés realment molt maco. Fer-ho des de zero, parlar amb el Chasqui, li van fer un guió musical realment al Chasqui, les cançons estan composades per ell de manera meravellosa, li van demanar que fos orquestrada, i cada cançó tenia el seu guió musical en aquest cas, no? Volíem de cada cançó, volíem una cosa determinada, i és un procés molt maco, i ha fet una banda sonora extraordinària.
La Bea fa que sí. Bea, tu has participat, hi ha uns quants musicals també a Sant Vicenç. Què et sembla? Vull dir, la part musical us ha estat molt complexa, us ha costat de preparar, o us ha ajudat molt el fet doncs, d'aquesta composició tan, vull dir, tan orquestrada?
És increïble, jo estic super contenta d'haver pogut formar part d'aquest musical, perquè crec que a nivell musical, no, i a nivell de la composició, de com sona, és espectacular. Crec que el Chasqui ha fet una gran feina en col·laboració amb ells, no, que al final són els que han dirigit una mica de tot, però han quedat unes cançons brutals, realment complexes, o sigui, he de dir que crec que com a intèrprets aquestes cançons han sigut un repte per tots. Sí. També ha ajudat molt tenir l'Anna Aparicio amb nosaltres, no, que és la direcció vocal, com deies, la directora vocal, que ens ha guiat en tot aquest viatge que hem fet, i realment és que és increïble, o sigui, et transporta realment i et posa en situació, t'ajuda a seguir, jo crec que complementen molt la història i enriqueixen molt tot el que estem explicant i tot el que fem dalt l'escenari.
I Sergi, no són showstop, no? Que són aquell tipus de cançons que paren, sí. són així o complementen realment la història?
No, realment cançons complementen la història, és a dir, cada cançó té el seu motiu, és a dir, i estan allà perquè li toca estar en allà, saps? I a part, és un tipus de música que mai havia escoltat que el Chasqui composés això, és a dir, jo crec que per ell també potser ha sigut un repte, no? Perquè és un tipus diferent de música, i que per cantar per mi també ha sigut un gran repte, és a dir, porto fent la meva cançó, el meu tema, que és el Vull ser lliure, des de potser des de l'estiu, des de que es van acabar les lletres, és a dir, des de que es van fer, jo porto practicant-la i assajant-la amb l'Anna, i és a dir, per mi també ha sigut un repte aquest tipus de cançó, no? Potser. I és molt...
Perquè no hem dit als nostres oients que la Bea fa d'Esmeralda.
Exacte.
I el Sergi fa de Quasimodo.
Exacte.
El Japerut. I per aquests personatges, que a més són personatges que són diferents, representa dels personatges de la població normal, perquè són una mica diferents, no? El Quasimodo doncs, té aquesta deformació, l'Esmeralda doncs, representa que és gitana, per tant surten una mica d'això, estan una mica dins del món de la marginalitat. Com es reflecteix aquest fet a l'hora d'interpretar el vostre personatge? No sé, potser el Sergi, que és el sí, més, diguem-ne, diferent, no? El personatge més sí, diferent. Com es reflecteix això a l'hora d'interpretar-ho?
Bé, jo sempre que penso en el meu personatge és com un uau, perquè és a dir, passa per molts llocs diferents, és a dir, té moltes emocions, molts sentiments, i sobretot en els dies que passa l'obra, passa per moltes emocions noves, eh? I que, és a dir, el fet de ser un personatge marginal, per tu també és com un repte interpretar-lo, és a dir, t'has de posar molt en la seva pell, amb com és el personatge, és a dir, és un uau, és un boom en el cap.
Perquè deies que viu moltes situacions.
Exacte,
diferents,
sí,
no?
I sobretot quan es comença a integrar amb la societat, saps? De que passa 20 anys tancat a la seva torre, marginat de la societat, és a dir, no té ni idea de què és viure entre ells. Llavors, jo com a persona no he viscut això, llavors m'haig d'intentar posar en la pell del seu personatge i saber una mica què és això d'estar 20 anys al marge de la societat i què és el fet de fer el pas entrar en contacte amb ells, saps? I és un pas molt heavy, és com tirar-se a la piscina, és.
Perquè ho ha anat veient des del campanar, però mai no ha arribat, doncs, a tenir contacte amb la gent. I en el teu cas, Bea, no sé si el personatge també potser, el Quasimodo és com més bo, més bonachón, no? En canvi, l'Esmeralda, en principi, ha de ser com, té un, com més ímpetu, no?
Sí, bueno, jo crec que això que deies, no, que al final formar part d'un grup discriminat dins la societat, doncs jo crec que és una cosa que defineix molt a l'Esmeralda i que l'ha marcat molt. Jo crec que és un personatge que arrel d'aquest fet és una noia molt lluitadora, una noia que no es conforma amb el que hi ha, que ella sempre lluita contra les injustícies, té un sentit de la justícia, jo crec, molt, molt ferm, i això és el que fa, doncs, que visqui totes aquestes situacions, que s'impliqui tant també per ajudar en Quasimodo, que al final això és com l'inici, no, de tota l'aventura que viuran. Però també és una noia que, malgrat això que dèiem, no, que és molt lluitadora i molt, molt, en aquest sentit, que no es conforma, també és una persona molt tendra i molt dolça, que jo crec que això no ho perd mai, no? Que també és com la part maca, que tot i ser dura, ser una persona que tira endavant i no... Això que deia, no? Que, doncs, que sempre té aquest punt de tendresa i dolçor a l'hora de fer les coses i enfrontar-se a les situacions.
I també hi participa en Sergio, i participa en l'obra, doncs, una gran... No, hi ha els personatges principals, no? Però alhora també hi participen una bona pila de figurants al darrere. No, no sé quants personatges, bueno, quants actors dalt de l'escenari són en total.
En total, penso que hi ha quasi 70 persones, per grup, perquè tenim dos grups.
Sí, en total són 140, 70 dividit entre... Sí, a part de, també, la per una obra que en principi segurament deu ser complex a nivell escenogràfic, també hi ha gent al darrere a nivell de regidoria, potser, no?
Bueno, de regidoria sí, tenim dues regidores i després, doncs, ens ajuden també les nostres dones, la Maite i la Marta, també a regidoria, i jo també estic per allà, l'Esteve, el Pep Canyadell també està entre bambalines, o sigui, és complicadet, és un muntatge, diguéssim, que té molts canvis i hem d'estar al tanto, perquè és que si no és complicat, sí. I estem bastantes persones al darrere, sí.
I amb això que dèiem de tota la figuració, arribar a muntar aquestes escenes en què hi participa tanta gent i combinar-ho amb els personatges, no sé com ha sigut aquest treball, Bea o Sergi, vosaltres, que no sé qui dels dos té més interacció amb tota la resta de personatges, de figuració.
Els dos tenim bastant interacció. Sí. I escenes, la veritat és que és molt xulo, perquè quan ens posem tots a l'escenari, no, allò agafa un color de cop i una dimensió que és molt xulo. Aquest treball, com s'ha fet? Bueno, jo crec que ha sigut... O sigui, realment, al final, aquests tipus de projectes els fas amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Llavors, sí que hi ha hagut... O sigui, nosaltres hem tingut com la doble feina, no? La feina de les nostres escenes individuals i després, doncs, ajuntar tot això amb tota la participació de tota la gent del poble, que també per la seva banda han anat fent feina en paral·lel a nosaltres, no? Jo crec que això ha estat un punt molt bo que hem tingut d'anar fent tot, construint coses en paral·lel per després ajuntar-ho i veure com tot agafava aquesta embarcadura que és molt xulo.
Sí, de totes maneres ha sigut bastant complicat a vegades, és a dir, treballar amb tanta gent és molt complicat, sobretot quan fem escenes que hem treballat per separat, que només hi ha personatges, a vegades sí que és cert que...
Sí, que en el moment d'ajuntar... No,
és una mica molest, perquè és a dir... La gent encara no està conscienciada de que ara va una escena de personatges i comencen a xerrar, és a dir, a vegades costa una mica de concentrar-se en tant volum de gent, però tot i així, és a dir, és molt maco el que deia la Bea d'ajuntar-ho tot, quan sortim tots del poble amb els personatges, són moments molt macos, és a dir, que estem tots allà a l'escenari, molta il·lusió i... Tot enriqueix.
Molt bé. I l'obra té això, té una ambientació medieval. Hi ha hagut una feina, em sembla, comentaves que hi ha canvis de decorats, però a més a més a nivell d'escenografia, i crec que hi ha hagut un treball molt important. No és així, Sergio? Com ha sigut tot el treball d'escenografia?
Bueno, volíem fer el que en principi no es pot fer al teatre, que és primer treure el ciclorama, no? El ciclorama és una tela amb llums, diguéssim, que et dona, doncs, una gamma de colors per fer cels i per fer tot això. I el primer que vam fer és treure el ciclorama per posar, diguéssim, la catedral darrere de tot, com a decorat fixe, i la veritat és que ha tingut molt treball aquesta frena, però el resultat és increïble, o sigui, ens dona a més unes possibilitats d'il·luminació increïbles, o sigui, l'escenografia és molt maca. molt maco.
I parlàvem d'escenografia, però també a nivell de vestuari, per vestir també. Totes aquestes 70
imagina't persones. Imagina't 140 persones.
Exacte, allà. Vestir tot això també és una feinada. I a sí, més a més...
les cosidores des d'aquí, un agraïment.
I a més també el personatge justament del Geperut també té una deformitat. No sé com la caracterització del personatge també ha sigut complexa a nivell de maquillatge per simular doncs, això, la gepa i la deformació. Sergi?
Sí, ha sigut... És a dir, ha sigut un procés molt llarg, perquè vam començar fent una petita pròtesi per al dia de la gala de Xeca el Taló, que es fa al setembre cada any, des de ja fa 3 anys, i recordo que vam fer com 3 proves fins que vam trobar una que més o menys s'adequava, perquè és a dir, va ser molt complicat trobar una cosa que, és a dir, es pogués fer, que sigués còmoda per mi i que quedés bé, no? I també per mirar el tema del cant, és a dir... Va ser molt complicat,
tot,
exacte,
no?
per combinar-ho tot va ser molt complicat trobar una cosa, però al final sí. I ara fa poc em van fer una màscara de la meva cara i sobre aquí van treballar i van fer unes altres pròtesis, és a dir, que hi ha hagut un gran treball per poder aconseguir aquesta deformació i que jo pogués estar còmode i que sigués una cosa... És a dir, que
et trobessis bé, que a més estigués bé i fos adequada. I ara, aquesta entrevista no la vam poder emetre abans que s'estrenés per problemes tècnics, però ara que ja s'ha estrenat, no sé si esperàveu una miqueta, si us han sorprès algunes reaccions del públic en el moment en què heu vist ja doncs, aquesta estrena. Sergio, digues.
Sí.
Cojo la paraula. La veritat és que el dia de l'estrena al matí va ser tot un boom d'emocions. O sigui, era abraçar-se, plorar, perquè és que, a més, a l'assaig general no va anar gaire bé, com normalment passa.
Ja passa, això sí.
Sí, però l'estrena va anar quasi tot molt bé. Llavors vam fer un muntatge, un espectacle realment impressionant, no? I la gent realment... era molt maco veure com t'abraçaven i et felicitaven, no? I bueno, no direm per què, no? Però bueno, sortien plorant i era increïble, no?
Sí, jo crec que sí que ens va sorprendre, o sigui, en el sentit que tu al final vas fer l'obra i la veus, no? I sí que tu penses, hòstia, aquí potser la gent pensarà això, o aquí la gent farà allò, o aquí riuran, o aquí ploraran, o aquí tal, o aquí... Però que llavors realment això passi, no? O sigui, és com la prova de foc, que tu fas el muntatge, presentes una cosa i esperes que la gent li agradi i disfruti com tu, no? Però realment fins que no passa no ho saps. I jo crec que per tots va ser super emotiu i super xulo el moment aquest en què acabes l'espectacle, surts i t'arriben comentaris de tothom, veus la gent, les cares... Va ser realment un moment molt maco, que jo crec que tots ens quedem perquè estàvem tots super...
Sí. Per tant, què creieu que extreu, o sigui, el públic que ja ha vingut a veure i una mica doncs, del que vosaltres exposeu i del que representeu, què creieu que és el que trau més de l'obra al públic que us ve a veure?
Sí. A mi, sincerament, és un tot.
No és
la música, no són els balls, no són els vestuaris, no és l'escenografia i no és la història, és tot el conjunt. Jo és que no puc destacar alguna cosa. La gent surt contenta i surt plorant i surt emocionada i li ha encantat l'espectacle, realment per un tot. Jo per mi és així.
Sí, totalment d'acord.
A part és molt colorida, és a dir, té molt color i passa per molts llocs. I a part el segon acte, per mi és el meu acte preferit perquè va a saco, és a dir, és un acte per mi preciós. On canvia totalment la trama de la que nosaltres coneixem de Disney. I jo sincerament el dia de l'estrena em vaig passar mitja hora plorant d'emoció després d'haver treballat implicat tant en el projecte, és a dir, és molt maco.
Molt bé, per tant, els nostres oients els convidem a veure tots aquests atractius que explicau, que tot sí, el Sergi ens vol dir encara una última cosa.
Digues. Sí, sisplau, dona'm 2 minutets. És que m'agradaria explicar una anècdota que ha passat ara, últimament aquí a l'escenografia. Resulta que, t'explico la història, Víctor Hugo va anar a visitar la catedral de Notre Dame i a dalt al campanar va trobar una paraula gravada a la pedra. Una paraula grega, anatk, que significa fatalitat. Llavors Víctor Hugo es va imaginar doncs, com un campaner que havia escrit aquella paraula i a partir d'aquí es va imaginar tota la novel·la de Notre Dame de París. O sigui, aquesta paraula és un tot, no?, en la novel·la. Jo la vaig posar en el prosènic, en el decorat del prosènic, la vaig escriure com a homenatge a l'autor, no? Però se'm va oblidar explicar-ho i la van veure les tramolles, es van enfadar, pensaven que era una gambarrada o alguna cosa, no? Tothom preguntant què ha passat aquí, què ha escrit això, i bueno, també m'agradaria deixar-ho també explicat als oients, que si veuen aquesta paraula passa res, és a l'origen de la novel·la.
Ah, molt bé, molt bé. La fatalitat.
La fatalitat.
Doncs, per tant, amb això, amb tots aquests atractius, amb aquesta, anar a buscar, aviam si trobeu aquest grafiti en l'escenografia de l'obra, doncs això, convidem els nostres oients a veure Japerut de París, que es podrà veure el 17, a partir de bé, ja s'està representant, tots els diumenges a 11:45 i a les 6, 11:45 del matí i a les 6 de la tarda fins al dia 17 de març, i amb dues representacions el dissabte al matí, que són el 9 i el 16 de març, també a 11:45. Moltíssimes gràcies, Sergio.
Gràcies a tu.
A Bea, Sergi, i molta merda amb les representacions. Sé que ja s'està omplint molt la platea de Sant Vicenç, per tant, tots els oients, sobretot, que s'afanyin a aconseguir-la, perquè se'n poden quedar sense. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Bona nit. Merci.
Vull ser lliure, vull marxar, conèixer la gent, estar al seu costat. Vull ser lliure, vull sortir, viure fora d'aquí. No hi ha fronteres cap a la llibertat. Jo sóc un home, vull decidir. Ningú d'ells em coneix, tinc molt per descobrir. Ja no m'aturarà. M'està esperant, esperant. Vull ser lliure, vull marxar, conèixer la gent, estar al seu costat. Vull ser lliure, vull sortir, viure fora d'aquí, viure
Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell. Anem d'estrena!
Després d'aquesta entrevista del Japerut, anem a visitar el Ciervo, que aquest cap de setmana van estrenar Aló, Aló. I l'Adrià García, a més de ser ell, sóc jo, en Leclerc, s'ha passejat entre els espectadors per captar les seves impressions. Escoltem-ho.
Molt bon vespre. Avui hem anat a l'estrena de Aló, Aló, en el Ciervo Teatre, una comèdia inspirada amb la famosa sèrie de televisió de la BBC. Es tracta de l'obra de teatre més representada al Regne Unit i que per primer cop ha estat traduïda al català per la mà de Xavi Quero. L'obra es tornarà a representar el proper cap de setmana, però a causa de la gran quantitat de reserves es prorrogaran les representacions els dies 30 i 31 de març i 6 i 7 d'abril. Però primer anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Doncs bé, doncs ara estem a la mitja part de l'Aló. Anem a veure què els està semblant al públic. Bones, què us ha semblat l'obra?
Hola, doncs molt divertida. Està força bé.
Ah, molt bé, molt divertida. No me l'esperava, la veritat. Molt ben caracteritzats i... L'escenari també és superbo, hem rigut bastant, a veure com acaba.
M'està semblant molt bé, molt real, molt com era la sèrie de l'Aló. Sí.
Muy divertida i muy entretenida.
Què és el que més destacaries?
Em recorda molt la sèrie, realment, molt. M'ho he passat super.
Bueno, lo fidel que és a la sèrie, sí, és el que més destacaria. I les interpretacions estan força bé, no estan malament, sí.
Com creus que acabarà?
Puta idea.
Home, a trompades, no? Per variar.
Doncs no ho sé gaire tot plegat, però amb aquest joc de botifarres, no sé gaire com acabarà.
L'aconsellaries ara mateix a la gent perquè vinguin a veure-la?
Sí, és molt divertida, fa riure molt.
Què els diries?
Que vinguin al Ciervo, que es fa teatre molt bo i que s'animin, que a més aquesta obra està molt bé.
Va, d'acord, doncs moltes gràcies.
A tu, que vagi.
Doncs bueno, la gent ja està agradant, haurem de seguir veient com acaba l'obra. Fins ara. Doncs bé, doncs ara ja ha acabat l'obra. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Bones, què us ha semblat l'obra?
Xula.
Sí?
Xula, sí.
Què t'ha semblat l'obra?
Molt guai.
Molt divertida, hem rigut moltíssim.
Sí?
Sí. Què és el que més us ha agradat?
A mi quan els disfressàveu tots.
Quan han començat a cantar tots allà.
La aconsellaríeu a la gent perquè vinguin a veure-la?
Sí. Sí.
Què els diríeu?
Pues que jo els recomanaria i que vinguessin, que està molt divertida.
Doncs a veure com... A veure si hi ha molta gent, no?
Sí.
Doncs moltes gràcies. Bueno, què t'ha semblat l'obra?
Molt bé, m'ha agradat molt, perquè havia vist tota la sèrie jo i la veritat que ha estat molt bé. Molt ben resumit i... Bé.
Comparant-ho amb la sèrie, com l'has vista?
És que comparar no m'agrada, però... No, però a veure, l'obra de teatre, tot el que és el resum, doncs les parts més importants crec que les heu sapigut captar, com el Bombella o Soc el Leclerc, han estat coses, gags molt bons, m'han agradat.
Què t'ha semblat la posada en escena dels actors?
M'ha agradat, sí, sí, sí. Potser hi havia alguna petita cosa que potser no acabava d'entendre o el que fos, però no, m'ha agradat, en general m'ha agradat molt.
Per tant, l'aconsellaries a la gent perquè vinguin a veure-la?
I tant, que sí.
Què els hi diries?
Que vingueu perquè passareu una molt bona estona, és un riure assegurat i és un viatge al temps, el que havia a la fi.
D'acord, doncs moltes gràcies.
A tu.
Què t'ha parecido l'obra?
Mira, l'obra ha estat genial, ha sido muy divertida y... Bueno, muy entretenida.
¿Habías visto la serie?
No, no la había visto. Ha sido una sorpresa total, pero la verdad que ha sido muy agradable, me ha gustado mucho.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, todo, todo en general, la trama que había y bueno, todos los personajes.
¿La aconsejarías a la gente para que vengan a verla? Sí, ¿Qué les dirías?
Sí. Bueno, que si quieren pasar una tarde divertida y agradable, pues que vengan a ver Aló, Aló.
Muchas gracias. Doncs bé, doncs ara estic amb la Lourdes, el Joan i la Sandra, que són actors i actrius de Aló, Aló. Com heu viscut l'experiència de fer aquesta obra?
Ah, molt bé, molt divertida. Jo personalment ja coneixia la sèrie, ja tinc una edat, i fa molts anys la vaig anar seguint per la tele. I esclar, m'ha fet molta il·lusió tornar a reprendre, no?, aquesta sèrie. I ha sigut molt divertit, ens hem passat molt bé els assajos, i crec que avui l'estrena ha anat força bé. I segurament demà anirà millor.
Jo, com que sóc més jovenet, no coneixia la sèrie, però ha sigut molt intens el ritme d'assajos per poder arribar a aquesta data de l'estrena i aconseguir que tot surti bé, i estem molt contents perquè la gent ha sortit molt, molt contenta i a més una comèdia així per riure i passar-s'ho bé.
Bé, a mi quan el Xavi em va explicar la trama, de què anava l'obra i tal, i el meu personatge, la Michelle, bueno, és que em va agradar tant que no li vaig poder dir que no, i cada cop que l'assajo, cada cop que la fa, bueno, avui que l'he fet a l'escenari, ha sigut com impressionant, i cada dia li trobo coses més boniques, i crec que tots els meus companys i companyes també. I res, que ens ho passem superbé i que tinc moltes ganes de que la gent vingui això a passar-ho molt bé.
I quins són els vostres personatges? Expliqueu-nos una mica.
Ah, jo sóc Edith, que sóc la dona, bueno, la mestressa del bar, no? I que treu el René d'algun apuro, però també és una mica bleda, vull dir que és una barreja, és molt divertida. Es pensa que és una gran artista i no ho és.
Jo sóc el Herflix de la Gestapo i bueno, tinc molt poder, puc fusellar qualsevol que m'assembli sospitós i bé, no ho faré, evidentment, però bueno, aquest és el meu paper i personatge seriu, elegant, maco, bueno.
Jo només us ho diré una vegada, la Michelle és un personatge que a mi m'encanta, que té una manera de fer molt, molt seva i va, és un altre univers. És la líder de la resistència i bé, té uns plans que sempre està aquí embolicant a tothom, sobretot a René, que és el protagonista, i bé, o sigui, per ella és tot molt seriós, però des de fora es veu tot tan divertit i tan rocambolesc que al final és com, per favor, basta.
I què ha sigut el més complicat per vosaltres?
Potser posar-me en aquest, clar, perquè és còmic. O sigui, l'obra és molt còmica, però els personatges s'ho creuen molt realment, tot el que fan, tenen una, potser no ideologia, però una creença de voler portar a terme, bueno, tot, no?, de salvar el cafè, de totes aquestes històries que realment, bueno, no sé, des de fora és com molt, oh, no sé, és molt exagerat, és molt d'allò, però...
No. Però posant el personatge, no, bàsicament?
Sí, posar-me en el personatge, sí, perdó, sí, sí, seria això.
Sí, bàsicament una miqueta el mateix, perquè que diguéssim la faceta aquesta del personatge que jo faig és un personatge bastant seriu i jo potser estic més o sóc més còmic o surt millor la part de, diguéssim, de personatge còmic, i aquí m'he tingut que posar seriu i esclar, haig de fer un esforç, però bon, al final crec que ho aconsegueixo.
Què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Ai, doncs mira, que s'ho passaran molt bé, que recordaran una sèrie mítica anglesa i que l'han fet aquí a Catalunya moltes vegades, que riuran molt, que els personatges són histriònics, divertits, i que, vaja, i que vinguin la setmana que ve, dissabte i diumenge.
I aquí tenim el René. Què ha sigut per tu l'experiència de fer aquesta obra?
Home, la veritat és que ha sigut un petit repte i res, assolit, no? Ja hem estrenat, que era lo interessant, i després de tota la feina que portem al darrere, doncs era molt interessant poder tirar endavant el projecte, no?
Què ha sigut el més complicat per tu?
Aviam, el més complicat al final, com diuen sempre en el teatre amateur, ser-hi tots amb el text, no? I un cop que ja hem tingut aquest compromís per part de tothom i el text doncs ha anat rodant, no?
Per tant, l'aconsellaries a la gent perquè vinguin a veure l'obra?
Oh, i tant que sí. A més, és una obra que només escoltant la rebuda que hem tingut avui, la rebuda que vàrem tenir amb l'assaig en públic que vam tenir i tal, doncs ja ens ve a dir que té un atraient, fins i tot amb escenes que les fèiem per fer, per dir-ho d'alguna manera, perquè no érem capaços de veure la gràcia com a actors, però en canvi després el públic des de baix que està fent el seguiment doncs s'hi enganxen molt bé i la veritat és que surt la gent molt contenta.
Que vinguin a veure l'obra, no?
Oh, i tant que sí, que tothom vingui i que s'ho passaran bé.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs bé, doncs ara estem amb l'Àlex, que fa de capità en Bertorelli a l'obra de l'Ualó. Què ha sigut per tu l'experiència?
Estupendo, un disfrute constante. La tensión de no saber si la cagaremos o no, sabiendo que lo haremos bien. Mágico, les restes del públic, tot ha sigut genial, m'ha encantat. Disfruto molt fent-ho i tota la gent que estem aquí en l'elenco somos muy buena gente i som una penya, una família.
Explica'ns una mica quin és el teu personatge, què fa?
Bueno, el meu personatge és un capitano italiano que és un ligón, però nada más que se lleva hostias y hostia tras hostia y no avanza. Entonces él está contento consigo mismo, pero se come una mierda siempre. Y es el único que matan, como siempre en todas las obras. Sí.
I què és el que més t'ha costat?
El que més m'ha costat? L'accent, perquè com el faig tan bé i tan real, m'he hagut de documentar un montón. Clar. Pensa que és de la Toscana, de la part del sud, i no és fàcil.
És diferent, no? Va. Entenc que és diferent l'accent italià de la Toscana que d'un altre lloc.
No ho sé, ni puta idea, però imagino que sí.
D'acord. Per tant, aconsellaries a la gent perquè vinguin a veure l'obra?
Sí, no tienen nada que hacer y quien no echas unas risas, puta madre.
Pues moltes gràcies.
A ti, cariño.
Amunt al taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio.
I arriba el moment impossible del programa, quan el nostre estudi es transporta en el temps per conversar sobre un autor clàssic, a l'entrevista impossible amb el Bernat Pareja.
L'entrevista impossible.
Bon vespre. Ens retrobem a la secció de l'entrevista impossible. Avui ho fem acompanyats d'un te i un dels més grans autors de la història, si no el més important de tots. De fet, el més important segur de parla anglesa. Recordeu, primer de tot, que si voleu recuperar algun dels capítols, els teniu disponibles al web de Ràdio Sabadell, accedint al SoundCloud del programa. Dit això, comencem. Shakespeare serà sempre recordat per la seva manera de retratar la condició humana en les seves tragèdies. Va ser el tercer de 8 fills. Va néixer en una família d'alt poder adquisitiu, tot i que va ser perseguida per temes religiosos. No es coneix res del cert sobre la seva infància i adolescència. Al traslladar-se a Londres, Shakespeare va entrar dins del món del teatre i mai més se'n va separar. Va començar a la companyia Chamberlain's Men, que era propietària de dos teatres. Va viure a Londres molts anys, però el 1613 va deixar d'escriure, després de més de 20 anys de producció literària. Llavors, es va retirar a Stratford-on-Avon, la seva localitat natal, on es va comprar una casa i d'altres immobles amb els diners que va guanyar a Londres. Va morir 3 anys després, el 23 d'abril de 1916. El seu llegat és interminable. El 1593 va escriure el seu primer poema d'èxit, Venus i Adonis. Després d'això van venir diversos llibres, però on més va destacar, i és el que realment ens interessa, és en teatre. Té un total de 34 obres, 14 comèdies, 10 tragèdies i 10 drames històrics. Abans del 1600 va escriure la majoria del que anomenava comèdies alegres, en les que podem destacar El somni d'una nit d'estiu. A partir del 1600 va començar a publicar les grans tragèdies que ell anomenava comèdies fosques. Feia un tractament acurat dels personatges i volia que la gent s'hi sentís representada. Així ens ho demostren personatges com Hamlet, Otelo o Macbeth. En cadascun dels personatges reflexava grans actituds humanes. D'aquest període destaquem Macbeth, Romeu i Julieta, el rei Lear o Hamlet. En les seves últimes obres destaquen les tragicomèdies amb final feliç. L'obra més important d'aquest període és La Tempestat. Avui el tenim aquí. Bon vespre, senyor William Shakespeare.
Bon vespre.
És un gran honor que hagi accedit a fer aquesta entrevista.
No tinc tampoc res millor a fer.
Comencem, doncs. Vostè sap que l'obra més representada al món és Macbeth?
Oh, home, i tant que ho sé. A casa tinc un marcador amb les obres que més es fan i la meva està als alts de tot, no ho està. Pensa que es representa una mitjana de 4 vegades per dia en algun racó del món.
I no només això, perquè moltes de les obres de l'actualitat s'han basat en les seves històries. Per exemple, West Side Story està basada en Romeu i Julieta, o El rei León en Hamlet.
M'agrada molt que em diguis això. Tot i que t'he de confessar que jo també feia una mica de trompetes. Romeu i Juliet està inspirada en Píram i Tisbe, una història de la grega mitologia.
Ja. Podem considerar que George R. R. Martin és una mica el seu successor?
Dius pels temes de les morts, oi?
Correcte, aquí volia anar.
Doncs, Miri, no ho sé. No he comptat qui és el rei, però sé que jo vaig matar 60 personatges en totes les meves històries.
Quina creu que ha sigut la seva màxima aportació a Anglaterra i a la seva llengua?
Mira, jo crec que el ric vocabulari que utilitzava a les obres. Jo sempre m'he considerat molt avançat als meus temps. Fixa't que vaig inventar unes 1.700 paraules i expressions en tota la meva carrera.
Vostè va tenir una vida lligada al teatre. Què és el teatre per vostè després de tants anys en aquesta professió?
Everything. Per mi el teatre ho va ser tot. Va ser la sencera vida i no contemplo una diferent vida, m'entén? Crec que és un art per expressar el que un sent. Pensa que quan em posava a escriure, és igual el temps que m'hi hagués d'estar. Jo em buidava. Pensa que tinc obres de 4 hores, com el rei Lear, i obres de menys d'una hora i la mitja, com la comèdia de les equivocacions. No crec que l'art es mesuri en temps, sinó en qualitat. Tot i que algun cop vaig ser criticat.
A més d'això, vostè va fer diners amb el teatre.
Oh, la veritat és que sí. Vaig fer d'empresari, sempre dins de teatre, i em vaig treure uns calerons.
I quan va morir, va repartir aquests diners que va guanyar d'una forma, si més no, curiosa.
La veritat és que sí. Vaig deixar la meva filla Susana, quasi tota l'herència, a la meva altra filla Judit, una petita part, i a la meva esposa el meu segon millor llit.
I a què es deu això? És a dir, és una repartició molt, molt curiosa, no?
Mira, volia fer un gir de guió, un gir final de guió, fins i tot en la meva vida.
Hi ha una última pregunta. Hi ha certes teories de que vostè no va existir mai.
Ah, bueno, sí.
Que en realitat Shakespeare és un pseudònim de...
No, sí, ja. Em diràs del Francis Bacon.
Well, també, sí, sí. També em diràs que sota el meu nom s'hi agrupaven diversos autors. Well, et diré una cosa. No són només teories a l'alçada de l'Iker Jiménez, perquè et puc assegurar que jo vaig existir, per alguna cosa m'estàs fent una entrevista, no?
Doncs la veritat és que té molta raó. Hi ha moltes més evidències de que va existir que no pas que sigui un pseudònim ni un personatge. En tot cas, en quedarem amb aquest dubte que encara porta un punt més de fantasia a la gran llegenda Shakespeare. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Un plaer, adéu, adéu.
El plaer és nostre. Ens retrobem el mes que ve.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Teatre de Franc.
I ja som amb aquestes trompetes, amb aquesta sintonia, ja som al moment d'entrar al Teatre de Franc. Ens acompanya al nostre estudi l'Elvira. Bon vespre, Elvira.
Hola,
què tal?
Bon vespre a tots.
Què has anat a veure aquesta setmana? Què ens comentes?
Aquesta setmana us porto també dues obres molt interessants. Comencem per Davant la jubilació, de Thomas Werner, al Teatre Lliure de Gràcia, dirigida per Christian Lupa i interpretada meravellosament bé pels tres, jo diria monstres, amb el bon sentit de la paraula, del nostre teatre català: la Marta Algelat, la Mercè Arànega i el Pep Cruz. Aquesta obra ja va ser representada l'any 2016 i va guanyar els premis de la crítica d'aquell any com a millor espectacle, millor espai sonor i millor actriu principal per la Marta Algelat. Jo diria que els altres dos actors també es mereixien un premi de millors interpretacions. Tots tres treballen molt bé i l'obra és molt difícil. Una obra que ens situa dins d'una família de dos germans, dues germanes i un germà. Ell havia estat un actiu comandant nazi d'un camp de concentració. Acabada la guerra, va estar amagat durant 10 anys i després, ocultant tots els seus pensaments nazis, va arribar a ser jutge d'una ciutat alemana. Una de les germanes d'ell el té com a referent i li processa una gran estimació, més que admiració, estimació. A més, també comparteix amb ell les idees nacionalsocialistes. Llavors, l'altra germana, que està físicament disminuïda per causa d'una bomba, està paralitzada, els seus pensaments són completament oposats amb els seus germans. Per aquests dos motius, per la incapacitat física i pels seus pensaments, els seus germans l'odien i li demostren el seu odi constantment. Ella respon amb poques paraules, amb mirades de retret, i només de tant en tant els contesta sarcàsticament. Uns germans que, amb l'excusa de la democràcia que hi havia després de la guerra, pensen que tard o d'hora es demostrarà que els seus ideals nazis tornaran a sortir, seran encertats. Però odien, tenen l'odi dins seu. I s'odien entre ells i s'ho diuen a la cara, però amb unes paraules cruels, però sense cridar. Parlen fluixet, però jo no havia sentit mai tant les paraules tan d'odi que es van dient, com també expressen el seu odi en el món de fora, que se'l miren des del darrere de les finestres que sempre tenen tancades.
El Pep, suposo que el Pep Cruz és el germà.
El germà,
i la germana, diguem-ne, que té aquest rol, quina actriu és?
És la Mercè Arànega. I llavors la Marta Angelat és la que fa aquesta noia que tota l'estona està en una cadira de rodes, que quasi no parla, però que...
És per imaginar-m'ho, eh?
Sí, amb les expressions. Però és que li van donar el premi, que realment les expressions que fa... I mira que poder té 5 o 6 paraules en tota l'obra, però és fantàstica com actua aquesta dona, la veritat. Deia que també expressen l'odi de cara en fora, amb les finestres tancades de casa seva. Odien a totes les persones, però també odien els jueus que van matar. Ells no tenen cap remordiment del que van fer. Al contrari, n'estan orgullosos del que van fer. Pensen que era el que s'havia de fer. Es miren fotos de muntanyes d'ossos de jueus i no els hi provoca però cap mena d'efecte, de res. Al contrari que aquesta germana, la impossibilitada, com que pensa diferent, doncs sí que li provoca pena i rebuig i tot, però no ho manifesta. No ho diu en cap moment. Veus que ella en pateix, però no ho diu. El director de l'obra ha volgut presentar tot el text molt lentament, amb silencis i moltes pauses, i amb moviments senzills i quotidians on el dramatisme quedi, en principi, amagat. Com si no passés res, com si sigués la vida quotidiana d'aquella família. L'espectador ha d'intuir la profunditat de cada paraula, que no es diuen, el que volen dir, i del que amaga cada expressió aparentment innocent. Unes actuacions, com he dit, extraordinàries i genials. I una posada en escena impecable. L'Espai Sonor, que també va tenir un premi, i és que és impecable tot. Tot i que considero que no és una obra que pot agradar a tothom. Primer, perquè dura 3 hores i mitja.
Déu-n'hi-do.
I tan lenta, i amb tantes pauses, doncs la gent, hi ha molta gent que no li entra, que a la mitja part marxa. Fan 2 mitja parts, però ja vaig veure gent marxar. Mm-hmm. I en canvi gent entusiasmadíssima. D'aquests entusiasmadismes era jo.
Yeah.
A mi em va agradar més. Molt, molt, molt. Una excel·lent proposta que crec que la tindré present molt temps. Mm-hmm. Per el diferent que s'ha muntat tot, eh?
Ja.
La diferència que hi ha de muntatge.
No, i el que expliques, esclar, ells dius que estan mostrant paraules, per això preguntava pels actors concretament que feia un d'aquests personatges, perquè estan mostrant odi, però per altra banda dius que ho fan d'una manera molt suau, no?
Molt senzilla, que fan una planxa i li diu a la seva germana, doncs, però molt fluixet, li diu inútil, ets una inútil, però com si... Sigues, doncs, bueno, cantant o que diguin et faré la truita, sí, ara sí, vaig sí. a fer la truita. No li diu inútil.
Sí,
no,
sí.
Ets una sense inútil. Intenció. Ets una persona... I li va dient insultant, però suaument.
Molt bé, Déu-n'hi-do.
Flipa molt.
Molt bé, què més?
Un altre molt interessant, també. Qui ets, del Mario Serra. És una adaptació del llibre del mateix autor, Qui ets, que és el llibre... I una vegada més, si coneixeu el Mario Serra, ja sabeu que fa aquest jocs de paraula. Quiet, quiets. Quiets,
sí,
de les persones que no es mou, i qui ets. és el mateix. És molt típic d'ell. I ens parla del seu fill, Llullu, que és un nen que va néixer amb una paràlisi cerebral. Aquest nen als 8 anys es va morir. Màrius va voler continuar els costums de la seva família comptant sempre amb aquest fill, sempre que anés amb ells. Van viatjar, van anar a restaurants, van fer la vida normal que farien tenint un altre fill, doncs, amb totes les capacitats, com si diguéssim. També convidant-ho amb les anades de l'hospital i buscant sempre la part positiva de cada situació. Va voler, d'alguna manera, veure caminar el seu fill. El seu fill no podia caminar, però amb el seu enginy i molta inventiva... ho va aconseguir. No va caminar, però ell va veure el seu fill caminar. No vull dir com. Si aneu, ja ho veureu. Com se les va... O llegiu el llibre, que és molt interessant, el llibre. Per portar a terme el teatre i el relat aquest, que era una adaptació, ja et dic, de la novel·la, o no novel·la, sinó de la vida real, l'autor va comptar amb la col·laboració del director Joan Arquer, conegut actor i pallasso, que ha sabut... donar a l'espectacle tota la intensitat del relat amb una tendresa, però amb molt humor. No et fa entendre, però sempre riure. Una història carregada d'humilitat que fa pensar que com enfrontar una situació adversa que pot trasbalsar la teva vida. Un pot canviar, a més, un pot canviar aquest punt de vista i enfrontar la realitat amb normalitat i amb molta estimació. No es pretén donar una lliçó, No es pretén donar una lliçó de vida ni res. Però sí que a l'acabar l'obra, un surt amb una esperança, mig rient i mig plorant. Encarant tal com és la vida, com diem, una de freda i una de calenta. Judit Ferrés, que personalment no l'havia vista mai actuar, no la coneixia. Roger Julià, actor i pallasso de les obres de Rum, que a vegades hem parlat, i Fia, un pallasso molt bo. I l'Òscar Muñoz, un actor que sempre està encertat en tot el que fa, almenys a criteri meu. Són els tres intèrprets que tant poden fer de Mario Serra, perquè a vegades es posen al lloc del pare, o de narradors de la història, que canten, que toquen varietat d'instruments i que aconsegueixen fer-nos riure i a la vegada entendrir-nos i fer-nos
a mi saltar alguna llàgrima. Emotiu al començament que llegeix una redacció que va fer la germana del Llullo, la filla gran del Màrius Serra, quan tenia 8 anys parlant del seu germà i la va presentar al col·le. Bueno, arriba al cor aquella redacció. De veritat, una proposta d'un tema tractat amb intel·ligència i amb molt talent que espero que la tornin a programar pròximament.
Molt bé, molt bé.
I molt interessant.
Sí, no, més aquesta vivència personal també i tan directament doncs, explicada doncs, ha d'arribar molt.
Però és que és molt divertida, no? a més.
Ja. Yeah.
Molt, amb la música, pallassades.
Sí, sí, sí.
Tal com ho vol el Màrius Serra. Yeah, ell no va voler encarar el que li passava al seu fill amb tristesa i dir, oh, què m'ha passat, tinc un fill així. No, ho va encarar de cara, doncs anem a tot arreu i continuem la vida tal com hauria de ser, fins que el nen es va morir.
Molt bé, Elvira, doncs moltíssimes gràcies. I,
a vosaltres.
I ens trobem la setmana vinent i ens portaràs mateix més comentaris.
D'acord,
adéu-siau. Són pràcticament les 9 i arriba el moment d'acomiadar-nos. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest programa que avui us hem ofert i ens retrobem la setmana vinent per explicar-vos més estrenes, més entrevistes, més actors, més directors, més humor i més teatre sabadellenc a l'Amunt al Taló. Acabarem escoltant música, però tanquem el programa, ens acomiadem fins la setmana que ve.
Amunt al Taló. És possible, i els ho penso demostrar, és possible, i tot seguit ho veuran clar. Són 80 dies, no són ximpleries, amb 80 dies en tinc prou. És possible, i em diran que sóc tossut, és possible, però jo n'estic ben convençut. És possible fer-ho, no m'espanta fer-ho, amb 80 dies puc fer la volta al món. Des de Londres fins a Itàlia, visitant París, desviant-se per Espanya i avall cap a Egipte, navegar fins a la Índia i a la Xina i al Japó, travessar els Estats Units i cap aquí. És possible, i no em prenguin personat, és possible, faré aquest viatge realitat. És possible fer-ho, no m'espanta fer-ho, amb 80 dies faré la volta al món. Fins a Itàlia, visitant París, desviant-se per Espanya i avall cap a Egipte, navegar fins a la Índia, a la Xina, al Japó, travessar els Estats Units i cap aquí. És possible, i em diran que estic sonat. És possible, faré aquest viatge realitat. No són fantasies, amb 80 dies és possible.